L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure, diagnòstic de TDAH en adults, amb Mireia Ferrer i la psicòloga Merche Passamontes. Senyores, benvingudes. Gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, moltes gràcies.
Hola, moltes
Mireia,
gràcies.
Tu vas ser diagnosticada amb TDAH, trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat, als 37 anys.
Sí.
Com va anar?
Pues va anar, o sigui, el descobriment real, que era un TDAH, diguem, va ser a través d'una amiga, que parlant amb ella, a més és una clienta que s'ha convertit en amiga, no? Em va dir, ostres, tu no pot ser que el que et passa, no? El que compartim tant sigui TDAH, i vaig dir, pues no ho sé, perquè no sé ben bé tampoc què és aquest concepte, o sigui, el coneixes, però allò que no saps tota la informació. I em vaig posar pues, a buscar, no? I ella em va dir, jo és que em sento molt identificada amb el que m'expliques, i una amiga meva dels Estats Units l'acaben de diagnosticar, no? I per això sé una mica més del tema. I aquí va ser quan vaig començar a buscar informació i va ser un clic rere un altre.
Quants anys fa d'això?
Pues un anyet i dos mesos.
Només?
Sí.
És increïble, perquè en tan poc temps t'has convertit en tot una referent pel que fa al TDAH, a les xarxes socials, en concret a Instagram, on tens 166.000 seguidors.
Sí.
Com ha anat?
Pues va ser una mica aquesta crida, no?, d'entendre de cop i volta tantes coses, no?, amb aquest diagnòstic, que vaig sentir aquesta missió de, pues, de divulgar-ho.
És normal, Merche Passamontes, diagnosticar un TDAH en edat adulta?
Cada cop és més normal, diguéssim, perquè n'hi ha... Bueno, els criteris són els mateixos, però durant molts anys es pensava com que era una cosa de nens i no es posava prou atenció als trets o als símptomes que es manifesten en adults. Aleshores, quan aquest diagnòstic s'ha ampliat d'alguna manera, no?, s'ha vist que n'hi ha trets que potser no són tan evidents, però que els adults també els tenen. Perquè, per exemple, la hiperactivitat es pot manifestar d'una manera més mental, més interna, però continua sent-hi. I aleshores, aquí és on han començat a florir moltíssims casos en persones adultes.
És veritat, eh? N'hi ha molts. O sigui, Merche, sembla que hi hagi una gran majoria de gent que té TDAH en aquests moments. O sigui, està sobredimensionat tot plegat, Mireia, no? Dius, la Mireia fa que no amb el cap. Volguem dir, o sigui, és real.
Jo penso inclús que està infradiagnosticat.
Infradiagnosticat.
Sí. Sí, sí.
O sigui, per veure, tu també deus veure TDAHs a tot arreu.
Clar, i a més l'algoritme, no? Al final a mi tota l'estona m'ensenya i em mostra el mateix i la comunitat tan gran que hi ha, però sí que és veritat que, clar, coneixes tants casos al final de persones i també bastant concretament dones, no? No diagnosticades, que s'estan autoidentificant. Llavors, òbviament, van al professional de la salut a fer les proves diagnòstiques i diuen, ostres, tota una vida sense entendre moltes coses, no? I la Merche potser ens ho comentarà, el tret diferencial, no?, també que hi ha una mica amb el tema de la sintomatologia que pot presentar un nen o una nena, no?, quan estem parlant d'edats més petites, perquè sembla ser que els estudis estan més enfocats, no?, sobre els nens, i el rati de diagnòstic està amb 3-4 nens per cada nena. Llavors, trobo, almenys a la meva comunitat, que hi ha molta dona adulta diagnosticada, pues, d'adulta, no?, com en el meu cas.
A part de la conversa que vas tenir amb la teva amiga o clienta, què és el que et va fer adonar que tenies el trastorn, que paties el trastorn TDAH? És a dir, quan vas dir, ah, sí, això, aquí la clava.
Mira, jo és que tota la vida m'he sentit una mica un peix fora de l'aigua, no? He sentit com tensió en sociabilitzar, tot i que qualsevol persona que em conegui et dirà que sóc supersociable, però jo és una mica un emmascarament, no? No tenia com moltes crisis d'identitat, de dir qui és la Mireia de veritat, la que està fora al carrer, no?, a la feina, amb el seu entorn, amics, inclús familiars, o la que està a casa, no? Són com dues identitats molt diferents i són moltes incoherències i molta comparació, també, almenys en el meu cas, de veure l'altra gent com fa les coses i com jo tinc una certa incapacitat en fer coses inclús molt bàsiques, no? Llavors, clar, és una sensació que ve de tota la vida. Clar, llavors, quan a mi em comenta això i jo faig una recerca, començo a veure tot que dic, uau, sóc jo, no?
Sí, vas començar a sentir identificada sí. amb uns quants trets o amb força trets.
Sí.
Ens en pots esmentar alguns? Amb el benentès que nosaltres vam dedicar, aquest és el segon programa que dediquem al TDAH, que la nostra audiència pot recuperar, si ho vol, el primer programa on expliquem quins són els trets característics, etc, que aquí repassarem. Si et sembla bé, Mireia, començant per tu, no? Amb què et vas sentir identificada?
Pues, sobretot amb la capacitat d'organitzar-me, de com jo funciono, no? O sigui, jo sempre m'havia identificat o autodefinit com una persona molt anàrquica perquè feia les coses a la meva manera, no? Acabava tenint el mateix resultat que els demés, potser, per exemple, en tema estudis o en tema feina, però jo necessitava una altra manera de fer-ho. No sempre agradava, no? Sobretot a superiors o tal, perquè no és una manera, segons l'un normotípic, òptim, però era la meva manera de fer-ho. Jo, sense saber-ho, doncs, jo estava trobant les meves estratègies per arribar al mateix resultat, al començar i acabar les coses, o a vegades simplement començar-les, sobretot quan són tasques, doncs, això, molt bàsiques, o que a mi no em generen cap tipus d'interès, em puc passar fent altres coses absolutament irrellevants i no importants en el meu dia, per comptar de no fer aquesta tasca, que potser és un tema administratiu o el que sigui, que s'ha de fer, i jo sé que s'ha de fer. El tema és que no arranco a fer-ho, no?
La procrastinació.
Sí.
Però, molt ben entès, que no tothom que procrastina és TDAH.
No, clar. Exacte, jo crec que aquí hi ha un tema de la dificultat en activar-nos, no? O sigui, jo crec que una persona normotípica, diguem, o sigui, el que seria lo general, pues, si ha de començar, ha de fer una cosa, pues, la fa. No? O sigui, arribo a la feina a les 9 i jo em poso a treballar. Clar, jo arribo a la feina a les 9 i potser no estic en la mateixa... O sigui, el meu botó d'arranque no és el mateix que el que pot tenir una altra persona. Potser jo necessito més espai, potser jo també... A mi, per exemple, va molt millor, em concentro més o estic més hiperfixada en el que he de fer més... Jo sempre dic, quan marxa el sol, és com que, uf, mi mente és lúcida total, no? Bueno... moltes coses, la regulació emocional, desregulació en aquest cas, jo sempre he sigut molt explosiva.
Que de fet això té una explicació, no?, a nivell cerebral.
Sí, clar, ja el meu no existeix el fre, no? O sigui, normalment les persones tenen un filtre, no? Em passa una situació que em pot provocar, pues, por, nervis, el que sigui, i hi ha com un petit filtre, no?, a l'hora de gestionar aquesta emoció.
Tu no tens filtre?
No, o arriba tard, directament no existeix, no?
Sí.
I és aquella pausa entremig de dir, ostres, quina explosió, no?, que és el que deia abans. A casa a vegades tampoc m'agrada qui sóc, perquè a vegades, després de tot, ara, perquè treballo per mi, és diferent, tinc una vida més calmada, no? M'he muntat una vida...
D'acord, pues, amb el teu tret.
Però en el seu moment, que jo treballava per compte aliena i tal, clar, jo no era conscient, no? Però potser estava tot el dia en contacte amb persones, no? Gestionant molts estímuls, sobresaturant-me molt, i llavors a l'arribar a casa, que és el teu lloc segur... allà explosionava d'una manera a vegades que era increïble i pateix la família, no? Els teus més propers.
Una part molt bona, no?, de tota aquesta divulgació que esteu fent sobre el trastorn TDA, que és també pels entorns, per la
Exacte.
Família, per la gent estimada, que és que sàpiguen que forma part del tret, no?, i que el fet que en algun moment pugueu esclatar o no tenir un fre es pot atribuir al TDA. Ara bé, suposo que això no vol dir enfilar-se la parra.
Exacte. Sempre, a més, és una cosa que dic moltíssim i sóc molt pesada amb aquest concepte de no és una justificació. O sigui, és un diagnòstic, ens dona una explicació, ens dona un entendre. Per mi hi ha com un procés després d'aquest diagnòstic, no?, que és repasso tota la meva vida. Primer sento un alliberament brutal, repasso la vida, pot haver-hi un moment també de ràbia, inclús, no?, de negació, de dir per què a mi...
Inicialment hi va haver un alliberament, va ser un descans de dir, ara entenc, no?, totes aquestes coses que m'han passat i com jo he sigut durant tota la vida, 37 anys.
Sí. Exacte. Sí. Llavors, a casa sí que és veritat això, no?, sobretot amb l'entorn, tenir la capacitat, sapiguent que tens aquesta condició, de poder explicar de forma assertiva i de forma tranquil·la, sense mai justificar, no? Perquè al final és dir, mira, ostres, pues mira, perdona, m'ho he pres d'aquesta manera, pues perquè, mira, potser ha sigut perquè avui he tingut una reunió que em generava una mica de tensió, llavors he tingut, pues, tràfic, llavors he arribat tard aquí, no sé, llavors arriba a casa una petita cosa que potser sona res, molt mínim, pues, tens una reacció que a vista dels altres...
És desproporcionada.
Exacte.
Però llavors et devien dir que t'havies tenir mal caràcter, no?
Claro.
I tu i ho dius tan rient, amb
aquella alegria. Sí, perquè al final és... Al final també jo crec que una de les problemàtiques i el que costa més de desfer quan et diagnostiquen d'adult és l'autoimatge o l'autoconcepte que tens tu, la identitat que tu et penses que ets, no? De molts missatges que pots haver rebut de l'entorn, no? Sigui familiar, sigui professorat, sigui de la feina, com també l'autodiàleg que tu has tingut. És que jo sóc així, és que sóc un desastre, és que sóc tal, és que sóc qual... Això és el que crec que costa més desaprendre, no? O sigui, fer un zoom out en aquest sentit i dir, vale, no és que jo sigui així, jo tinc una condició que abans no sabia i ara puc, amb aquesta informació, gestionar-la millor i treure'm totes aquestes etiquetes que de fora i de dintre, no?, tinc a sobre i que me les he de desenganxar.
Sí. Pel que fa, Mireia, a quan et despistaves, quan et deixaves coses, etc. Com ho vivies i com ho vius ara? Perquè suposo que et continues, entre cometes, despistant.
Despistes a nivell... Doncs, per exemple, ara mateix, quan he arribat aquí a la ràdio, m'han donat l'acreditació i jo, quan m'han vingut a buscar, m'han dit l'acreditació i me la deixava.
Ja te la deixaves.
Total, literalment. Vull dir, aquestes
i això
coses...
Però té una explicació, també, no? O sigui, perquè és perquè tu estaves pendent de molts estímuls que veies a recepció, m'imagino, no?
Sí, i allò que estàs pendent, vale, et vindran a buscar i, bueno, doncs pues no he pensat... Mira que en un moment me l'he penjat i llavors he pensat, no te la pengis, que jo no sé.
Que podria ser l'acreditació o el mòbil, no?
Exacte, qualsevol cosa. Jo quan treballava també pues, portes dispositius, no? Pues, carpetes, iPads, ordinadors, me'ls havia deixat infinites vegades a clients, per exemple.
Ostres.
Sí, i en el dia a dia pues, que jo deixar-me les claus posades per dintre de casa i ara ja haver de canviar el bombí d'aquests que tenen doble embrague, que ara ja sóc una experta perquè si deixes les claus per dintre, per fora puguis obrir, claro, ha sido un gran descobriment per mi, perquè el de l'assegurança venia cada 2x3 a obrir-me la porta, no? És un fet del dia a dia, però, per exemple, jo tinc una nena que ara farà 5 anyets. Jo mai de la vida m'he deixat, per exemple, pot ser que li passi a algú, però si per mi és una cosa que és molt important, no em deixaré mai la motxilla a l'escola de la Peque, com altres papes amb aquests 2 anys d'escola de la nena, doncs he vist, ai, m'he deixat la motxilla, ara torno, que està al cotxe, no? Llavors, depèn, també jo crec que és en el moment, en l'estat en com tu també et trobis.
Abans parlaves de la identitat... formava part de la teva identitat antiga, com si diguéssim, aquest precisament ser despistada, no? Tu, fins i tot tu devies creure a tu mateixa.
Sí. Sí, perquè al final dius, bueno, és que no se'n tinc el cap, no? Era com l'expressió de, bueno, és que perdràs el cap, a més tothom sempre t'ho diu, no? I al final amb gràcia, no? Mireia, és que sempre tens el cap als núvols, o perdràs el cap. Bueno, al final són cosetes que identifiques molt, però bueno, ara trobes... Jo vaig trobant estratègies per gestionar-ho.
Ara en continuarem parlant. Merche Pasamontes, com a psicòloga diagnosticada amb TDAH ja d'adulta, ens pots recordar a quina edat va ser diagnosticada, Merche?
Ostres, no me'n recordo exactament, cap als 50.
La Mireia Ferrer als 37 anys i la Merche més o menys cap als 50. I a més, com a psicòloga. Ens pots recordar, Merche, molt ben entès, que tal com he esmentat abans, ja vam dedicar un programa al TDAH i precisament també amb tu i amb el coach Martí Sala. Ens pots recordar també com ho vas viure tu quan et vas assabentar del diagnòstic?
Bueno, van haver-hi com 2 etapes. Una primera una mica de sorpresa, no? Perquè dius, ostres, i això no m'havia donat compte mai com ha sigut, no? Perquè se't fa estrany. Però clar, té molt a veure amb el fet de que com que se suposava que era una cosa que només els hi passava als nens, i jo no tracto nens, doncs ni pensaves que a tu et podia passar això. Les tenies pues, etiquetes com d'ansietat, una mica hiperreactiva, coses així, que, bueno, que no són gaire concretes, però dius, bueno, ja pot ser, no? Després, quan ja te n'adones del quadre complet, veus que no, que és molt més que això, i s'entén tot molt millor, i també comences a tenir altres eines per manegar tot això. Perquè, clar, mentre no ho saps, et passen coses que tu atribueixes a la teva personalitat o caràcter, bueno, coses, o aprenentatges, però després te n'adones que no, que aquestes coses et passen pel TDAH, no per només personalitat, que també influeix, però que no és només per això.
T'ha canviat la vida, el diagnòstic?
A mi diria que me l'ha millorat, però molt, perquè ara entenc coses que abans no entenia, o que els hi posava una etiqueta que, diguem, era com dolenta, i ara és una etiqueta pues, correcta, pues, és TDAH, no passa res, no? I aleshores és com més fàcil tot. I quan et passa ja tens més maneres d'afrontar-ho i de, no sé com dir-te, de manegar-ho sense agobiar-te i sobretot sense sentiments com de culpa o d'angoixa o de que no arribo perquè no m'hi he posat prou, no he posat prou esforç. Per mi ha canviat molt, sobretot, la sensació de l'esforç. Perquè sí, en el meu cas, el meu, diguem, la meva eina preferida ha sigut sempre l'esforç, no? Pues si això no arribo amb facilitat, m'esforçaré més. Però clar, això té un cost molt alt.
Te faries teva aquesta frase també, Mireia Ferrer, en relació a l'esforç?
Sí, perquè al final també externament s'aplica molt, no?, l'esforçar-te més. I com molt bé diu la Mercè, al final té un cost molt alt perquè, per exemple, quan estem amb el tema d'entregues, que funcionem molt amb els deadlines, no? O sigui, és com que tenim la nostra visió del temps és com o ara o mai, no? El futur és com una cosa molt incierta. Llavors, quan tenim algo molt proper, per exemple, referit a l'esforç, pots acabar una cosa en molt poques hores, no? Perquè tens com molta concentració extrema en allò, però potser el resultat no és tan òptim com a tu t'hagués agradat si ho haguessis pogut fer amb més temps, no? Llavors, aquí és, com també molt bé diu, el tema de la culpa, no? Ostres, si ho hagués fet abans, m'hagués esforçat més, el resultat hagués sigut millor. Igual el resultat és brillant, igualment. Però sí que m'ho atribuiria, sí.
Sí. Les deadlines són benzina, eh? O sigui,
vamos,
que doneu gràcies a les deadlines, eh?
Sí.
O sigui, el fet de saber que les coses s'han de fer sí o sí.
Sí o sí.
Perquè si no, no es farien. No s'acabarien, millor dit.
Exacte, millor dit, no s'acabarien, probablement, sí.
Pel que fa, Merche, jo recordo, Merche, que et vaig preguntar en l'anterior programa fins a quin punt el TDAH era un superpoder, no? Perquè ens vam basar força en un programa, per preparar el programa, ens vam basar força en un llibre que es diu El TDAH és genial, que va sortir fa poc, i tu em deies, a veure, és un superpoder per segons qui no, oi, Merche? I en determinades circumstàncies, és a dir, tu aquí introduiries molts matisos, oi?
Sí, molts. O sigui, jo crec que té com les dues bandes, no? Té una part que està molt bé, perquè molts cops va associat a creativitat, a intuïcions, un pensament més creatiu, no? Menys poc lineal. Però també té moltes dificultats reals. I n'hi ha persones, doncs, que sobretot quan s'assabenten de grans, han tingut una trajectòria professional inestable, potser no han pogut acabar els estudis que volien, i sobretot per al tema, que per mi és fonamental, i de vegades es tracta menys de la regulació emocional. Perquè distreure's o concentrar-se, tot això, les eines més o menys t'ajuden. Però la regulació emocional no ajuden tant. I això és un dels temes que més s'ha de treballar, perquè jo crec que diria que és el que més fa patir realment.
Sí, abans quan la Mireia ens en parlava, no, de fa patir els entorns, oi?
Bueno, els entorns a tu mateix. Perquè tampoc, clar, que qualsevol cosa et posi amb una hiperactivitat o amb una sensació de rebuig, bueno, això que ara comença a parlar-se també de la disfòria, aquesta sensible rebuig, no? Que qualsevol comentari et faci sentir supermalament i tu te n'adones que allò no és per tant, però te sents malament. I clar, no pots separar la sensació del pensament. El pensament està allà, però la sensació la tens i no és tan fàcil treure-se-la. I de vegades hi ha com una permanència d'aquesta sensació desagradable, encara que ja ha passat l'estímul, ja ha passat el comentari o ja ha passat la situació. Però tu continues com amb allò enganxat, saps, al cos. I clar, aquesta part costa de portar. O sigui, sí, està molt xulo de ser creatius i tenir moltes idees. Però després també hi ha que aterrar-les, hi ha que fer-les, hi ha que acabar-les, i la part aquesta de la intensitat emocional, que, bueno, que tot se sent com multiplicat per 10.
Sí, a tu, Mireia, et deien que eres intensa?
Sí.
Sí,
sí, sí.
I, Merche, per tu ha de ser un repte, no? M'imagino com a psicòloga parlar d'autoregulació emocional a les persones que són TDAH. Sento tu també?
Bueno, en el meu cas, a mi m'està ajudant molt ser-ho per tractar-lo. Perquè clar, jo entenc molt bé quan la persona m'explica, tant quan el diagnòstic li arriba ja... Bueno, jo tracto adults i aleshores els hi arriba a tots amb uns anys ja de vida. Poden ser 25, poden ser 30, poden ser 58. Però clar, ja tenen una trajectòria vital. I jo entenc aquesta part de que els costa regular les emocions, i clar que poden fer servir eines, però hem d'assumir que el primer impacte el viurem. Després ja veurem com ho regulem, però el primer impacte no el pots evitar perquè és que és biològic, és fisiològic, no és una decisió que prens de ai, mira, ara vaig a prendre'm això malament perquè jo què sé, perquè no tinc res més a fer. No, és que t'ho prens malament perquè ja ha entrat i la teva amígdala respon abans de que la teva part més del còrtex pugui parar-ho. És com, hi ha com un petit retras entre l'entrada de l'estímul i que tu puguis connectar amb el de la teva part més racional per parar-lo. Però és que l'emoció arriba molt ràpida. Però és que després és què fem amb l'emoció, i aquí ja podem treballar, però el que no podem evitar és que arribi l'emoció.
La Mireia va fent que sí amb el cap i somrient, totalment identificada.
Totalment.
No? Sí, està parlant de tu.
Exactament.
I, Merche, en el cas de les trajectòries de les persones que ja venen, no? Com ens deies, per exemple, amb 50 i escaig anys o 60, que diuen, a veure, ara me n'adono que efectivament tot el que m'estan dient en relació al TDA quadra amb mi, però és clar, la meva trajectòria me n'adono que hauria sigut una altra si ho hagués sabut abans. Ha de ser difícil aquí treballar els sentiments de culpabilitat, no, Merche?
Bueno, hi ha persones que, clar, tenen un petit o no tan petit dol quan se n'adonen que potser la seva vida hagués sigut diferent i que haguessin pogut fer coses que volien fer i no van poder perquè no sabien això i no tenien les eines i ningú tampoc els hi acabava de comprendre, no? Perquè quantes persones amb TDA més o menys compensat, i sobretot dones, han viscut doncs, amb molta autoexigència, amb molt d'esforç i tal, però sense arribar-hi del tot on volien arribar tampoc. Bueno, dius, ostres, part de la meva vida doncs, no ha sigut la que jo volia perquè tenia això, no? Però també hi ha la part de l'alleujament de dir, bueno, però com a mínim ara ho entenc i sé que no ha sigut perquè no he volgut, no ha sigut perquè sigui un mandrós, no ha sigut perquè passés de tot, perquè clar, totes aquestes coses la gent molts cops se les sent quan no té el diagnòstic, quan el té ja no, però quan el té també perquè no tothom ho entén, no? Però en un principi ja no passa tan sovint, però com a mínim la persona s'entén, no? I diu, bueno, ja sé que és per això. I això jo no dic en plan llicència ja per no fer res, sinó en el sentit de que hi ha moments que costa començar, aleshores, bueno, has de fer servir estratègies perquè això no et sigui tan difícil. Això dels deadlines aquest, bueno, és maco com per sentir-lo, no? Però tampoc és l'ideal que t'hagis d'esperar l'últim moment, perquè a l'últim moment de vegades passen coses i aleshores no es pot fer o es fa també molts de nervis perquè no arribes i tot això tampoc no va bé. Bueno, has d'anar aprenent i cadascú té el seu aprenentatge i el seu recorregut, no? De veure com vas fent tot això perquè et sigui... Per mi hi ha una paraula que m'agrada molt que és eliminar fricció. O sigui, tractar d'eliminar fricció perquè les coses siguin més fàcils. I n'hi ha moltes maneres i cadascú té les seves.
Mireia, tenen alguna cosa a veure els deadlines amb la dopamina?
Bueno, el que dèiem, no? Al final, quan necessitem com aquest estímul per activar-nos, no? I aquí entra pues, a tots aquests circuits dopaminèrgics, no? Clar, quan hi ha un deadline, és urgent, és ara o ara, ho he de fer. Clar, què passa? El que diu la Merche, si puc fer-ho, sota pressió ho faig, i probablement molt bé, però sí, i si passa un imprevist i no es pot acabar de realitzar aquesta tasca, no? I més si també hi ha coses involucrades, però si és algo de la feina, dels estudis, el que sigui, no? Clar, és un problema, a part de que òbviament no pot ser algo sostingut en el temps, perquè vius en estat de crisi i alerta constant, no? Vull dir, estem estressant el cos, llavors què passa? Que tenim problemes d'estrès, problemes de son, no? O sigui, és que òbviament no és l'escenari ideal, totalment d'acord.
Tu has hagut de fer també un dol, Mireia?
Jo tenia tantes ganes de trobar la peça de puzzle que el dol no hi ha sigut en el meu cas. Sé que passa.
Tu t'ha millorat la vida, no?
Sí, perquè jo, ja et dic, vivia pues això, amb 30 crisis existencials cada setmana.
30 crisis existencials a la setmana. Això és un titular periodístic.
Totalment, més que res perquè era això, no? També me va venir en un moment el diagnòstic en el que jo havia fet un canvi, no? Vaig dir, jo és que no estic feta per al món laboral convencional, i mira que jo tenia una feina que em dedicava al món comercial, tenia una llibertat, diguem, no estava tancada en una oficina, no? I era una feina molt anàrquica, no? La gestionava jo, era molt... Però igualment jo no... Era com un ocellet en una gàbia, no? I vaig fer un canvi, vaig dir, em faig autònoma, treballo per mi, també he sigut mama, me sentia molt culpable perquè viatjava molt i no podia estar per ella. Llavors, bueno, van ser tota una sèrie de coses que, pam, m'acau el, pues, aquesta conversa meravellosa que em porta aquest diagnòstic. I com que se me van ajuntar, tot, era aquell moment vital tant de canvi per mi, que clar, també has de, pues, jo sempre dic, ostres, va ser molt valenta, no?, perquè al final tenia una molt bona feina i, bueno, no, fos que és un canvi així un poco a lo loco, que això també és un poco de TDAH. Però sí que és veritat que per mi va ser el dol, no, perquè em va reafirmar el que estava fent.
Sí, l'expressió textual és cambio a lo loco, que és una mica TDAH, no? Però els teus continguts els fas en castellà.
Exacte.
Aquest cambio a lo loco, per què?
Bueno, no és un canvi a lo loco perquè jo sóc una persona molt responsable i molt coherent, tinc una hipoteca, tinc una filla, vull dir, no faig les coses així perquè sí, no? Vull dir, jo ja tenia per un altre costat pues, la meva, el meu emprenament, el meu l'emprenedoria i jo sempre he sigut molt emprenedora, no? Hi ha molt TDAH emprenedor, eh? He de dir. Llavors vaig fer un canvi amb coherència i amb responsabilitat, no? Però que vistes a un altre o familiars meus a dir-me, però a veure, tens una feina superbé, tens una trajectòria professional que en aquest cas ha sigut molt bona, de veritat perdràs això, no? O ho deixaràs escapar per una mica la incertesa, no? I jo estava molt convençuda que sí. Per això dic que quan a mi m'arriba el diagnòstic em va reafirmar molt això. De dir, veus, jo ja sabia que hi havia algo que no anava bé.
Cinc senyals de TDAH que vaig passar per alt durant anys. Mireia Ferrer Dixit, ho vas escriure a Instagram. La meva estranya memòria selectiva. Oblidar on he deixat les claus fa 2 minuts, però en canvi recordar detalladament i perfectament una conversa de fa 10 anys.
Sí.
És increïble.
Bueno, té a veure la memòria de treball amb això, eh?
Deixar sempre la feina per l'últim moment, n'hem parlat.
Sí.
Aquesta lluita constant amb l'administració, paperassa i burocràcia.
El que dèiem, no és que és zero dopaminèrgic, o sigui, zero interessant, no?
La burocràcia sí. És molt avorrida.
No és urgent, no és motivador.
Cada cop hi ha més de burocràcia i paperassa, eh?
Exacte.
Déu-n'hi-do. La muntanya russa emocional interna, sí? Tu vivies, ho has viscut i ho vius com una
el
muntanya russa?
El que deia
russa.
La Merche, sí. Sí. És un dels temes que més infravalorat està i més malestar aporta.
Passar de l'entusiasme a la frustració en qüestió de minuts. Recordo, de fet, que en l'anterior programa en què parlàvem de TDA, que el coach Martí Sala, que també viu el TDAH en primera persona, ens deia això, no? Podem passar de l'eufòria a la frustració. És un pèndol constant que desgasta, però també ens ensenya molt sobre nosaltres. I tu també parles de la necessitat constant, Mireia, de moure la cama, de tocar objectes o de jugar amb qualsevol cosa. Però jo aquí no, et veig molt quieta a l'estudi, eh?
Bueno.
La cama sí, l'estàs movent, és veritat.
Abans sí. De sentar-me m'he aixecat 25 vegades. Sí, jo sóc AC, jo sóc combinada, tinc TDAH combinat i la hiperactivitat sí que és veritat que sempre ha estat molt present, en mi.
Què vol dir TDAH combinat?
Que tens la part d'inatenció, no? Per mi em xirria el terme, però bueno, hi ha el dèficit d'atenció i llavors hi ha la impulsivitat i la hiperactivitat. Hi han com 3 perfils, no?, de TDAH.
O sigui, hi ha diferents graus, no, Merche? Hi ha diferents graus de TDAH?
Bueno, hi ha com combinacions. O sigui, realment hi ha persones que són més inatentes, persones que són més hiperactives i persones que tenen les dues branques. El que passa és que al final tothom té una mica de tot perquè és difícil de... Amb les neurodivergències no hi ha com un joc que diguis bueno, fins aquí és això i fins aquí. Tot està una mica més barrejat, no? Aleshores, la part de la hiperactivitat es pot manifestar més externament, això de moure una cama o així, jo també ara estic movent un peu, pam, 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 perquè sí, bueno, m'ajuda a concentrar-me, però també es pot manifestar internament i aquest és més difícil si no fas una bona entrevista i tal, de veure, perquè clar, la persona potser no t'ho diu, però per dins està amb 40 coses al cap, està fent un esforç per no moure's, està fent una pila de coses que des de fora no es veuen. Que això també és un dels motius perquè les nenes, quan són petites, a vegades no se'ls hi veu, perquè no es mouen tant exteriorment, però internament sí que hi ha molt de moviment. I amb dones també és molt sovint el parlar, clar, parlar molt. Parlar, sí. I parlar, això és un signe d'hiperactivitat.
Sí, la Mireia ja ens ha avisat abans de començar el programa. Sí, Mireia, vols una mica d'aigua? Aquí
perdó.
En tens, tranquil·la. Ens has avisat que tu podies estar xerrant tot el programa.
Sí.
Sí, no tens problema.
No, cap ni un.
I també interrompre la gent quan t'està parlant a tu, també ho fas, Mireia?
Intento no fer-ho i és una de les coses que també em creen molta tensió socialment i crec que molta gent que té aquesta part d'impulsivitat també li pot passar, perquè potser una paraula que la persona m'està explicant alguna cosa i una paraula que ha dit em connecta amb algú, llavors tinc la necessitat de dir-ho en aquell moment perquè se m'oblidarà probablement i per mi és important comentar-ho en aquell moment, però clar, socialment no estàs interrompint aquella persona, però potser si no li dic ara, el meu cap perdrà el fil d'aquella conversa, perquè estaré pensant en allò, no? O sigui, és una... Qui s'identifica sap què vull dir, no? Però, bueno, al final evites, jo moltes vegades evito interrompre perquè dic, ostres, òbviament és el seu moment, l'estic escoltant, està explicant una cosa important i a mi m'interessa, no?
Merche, comentàvem abans amb la Mireia Ferrer que fa la sensació que hi ha com molta gent en TDA ara mateix, de cop i volta. El diagnòstic exactament qui el fa, qui l'ha de fer, perquè també hi ha molt autodiagnòstic, gent que diu, ah, sí, doncs ara sóc TDAH.
Bueno, jo crec que passa tot a la vegada, o sigui, passa que hi ha més diagnòstic perquè es fa millor i també passa que hi ha gent que s'autodiagnostica que no en té de TDAH, perquè els trets aquests del TDAH són trets que qualsevol persona normal sense TDAH pot tenir. O sigui, qualsevol persona pot ser despistada, li pot costar fer una feina burocràtica que és un avorriment, o pot deixar una cosa per últim moment, o pot perdre les claus. Vull dir, això li pot passar a qualsevol i això no indica que tingui TDAH. Per això jo sempre dic que l'autodiagnòstic doncs, que no s'ha de fer, que pot servir-te com per tenir una primera idea, però després has d'anar amb un professional a que faci tota l'avaluació, tot el protocol sencer per estar segur que això realment són tres que has tingut des de la infantesa, que tenen un cert grau, que n'hi ha un número determinat de trets que hi són, i per no confondre amb altres coses, perquè hi ha persones que diuen tinc TDAH que en realitat tenen ansietat, per exemple. I això s'ha de filar prim per diferenciar-ho, perquè molts cops està barrejat. En el mateix TDAH, de vegades, hi ha bueno, el que diem les comorbiditats, o sigui, hi ha altres patologies que s'expressen juntes, no? I una persona... Per exemple, una dona que ha estat 50 anys aguantant el TDAH sense tenir el diagnòstic també pot tenir ansietat que l'ha desenvolupat doncs, de fer tot aquest esforç. Però és que és molt important, doncs, com sempre, que anar amb un professional en general doncs, són... Hi ha amb nens són els neuropediatres, normalment qui diagnostica, i amb adults són psicòlegs que tinguin l'especialització, o també hi ha psiquiatres que també tenen l'especialització, però sempre ha de ser algú que faci tot el protocol sencer.
És dur, llegíem en el llibre El TDAH és genial, és dur mirar al teu voltant i adonar-te que no hi ha ningú que es comporti així i no poder explicar per què tu sí que fas aquestes coses. És com si et quedessis en blanc. Pots passar força vergonya quan algú t'ho diu. Tu has viscut una mica aquesta sensació, Mireia?
Sí, perquè sempre, com et deia abans, m'he sentit sempre una mica desplaçada, o sigui, no desplaçada perquè socialment, doncs, bé, però m'he sentit sempre una mica diferent, no? Que faltava alguna cosa allà que... perquè tinc tensió social, no? Quan estic amb persones i no sóc capaç de fluir, doncs, el que deia la Merche, no? Estàs amb moltes coses alhora. Intento no moure'm gaire, estic veient una microexpressió que ha fet aquella persona que està parlant amb l'altra i jo capto aquella microexpressió i ja puc estar pensant, ui, algo no li ha agradat, perquè aquesta... potser captes patrons que potser a la resta se'ls hi poden passar per alt, són moltes coses.
I això, però ha de ser esgotador, no? Deus acabar el dia esgotada.
Sí, el que passa que, clar, sense el diagnòstic, bueno, inclús amb el diagnòstic també, al final l'agotament és l'agotament, no? Però també el que deia la Merche, al final quan tu tens una explicació que no és justificació, també tu a tu mateix a nivell autodiàleg i també amb les estratègies d'autocuidado, no? Pues pots descomprimir pues, a l'hora d'arribar a casa, pots entendre per què t'ha passat, pots fer una mica de repàs, no? Jo abans d'arribar a casa faig una mica de repàs, no? De com ha anat el meu dia, si m'he sobreestimulat per alguna cosa, abans d'anar sobretot a buscar la nena, no? Per estar com neta, no? M'atrec tots els nervis o tot l'agotament o el que sigui per poder donar pues, el millor de mi quan estic amb la meva filla, quan estic amb la meva parella.
Sí, utilitza la Mireia Merche l'expressió sobreestimulació. És habitual?
Sí, home, clar, és molt habitual perquè al final hem de pensar que hi ha una alteració dels circuits dopaminèrgics. I què passa? Que nosaltres no podem generar dopamina així tan fàcilment, saps? No és allò de, mira, ara vull dopamina, cap amunt, no. Llavors, què és el que generem? Doncs adrenalina i cortisol, que són uns combustibles ràpids que funcionen però no són prou bons i a més no arriben bé als circuits dopaminèrgics. I aleshores que fas? Pues te sobreestimules, que és això el que de vegades genera l'ansietat amb el pas dels anys, perquè està sobreestimulat amb el combustible inadequat, diguéssim. Per això és important analitzar bé cas a cas i també no deixar de banda que jo sé que a molta gent no li agrada, però que hi ha medicació per això. Hi ha coses en què no tenim res, però amb això tenim medicació. I la medicació estimulant millora molt la disponibilitat de la dopamina en determinades vies neuronals i això facilita la regulació de l'atenció, la inhibició conductual. No és una solució màgica, però en molts casos pot ser una eina molt útil, doncs, combinada amb la intervenció psicològica i amb, bueno, sí, amb les eines del dia a dia.
Ens pots recordar, Merche, si ets tan amable, en quins casos tu recomanes la medicació?
A veure, jo més que casos així en general el que diria és avaluar cas a cas, perquè tot depèn de quant d'esforç hagi de fer la persona per fer determinades activitats. O sigui, hi ha esforços i esforços, saps què vull dir? O sigui, per exemple, si una persona, posem, té 25 anys, està estudiant i és que no pot perquè realment cada cop que es posa no s'aconsegueix concentrar i quan es concentra és poca estona i allò no tira i prova la medicació perquè també es fan proves, o sigui, no és prenc la medicació i ja la de prendre tota la vida, o sigui, hi ha diferents tipus de medicació i el psiquiatre, doncs, amb això tenen ja molta mà per fer-ho bé, no? Llavors, bueno, prova i veu que pot estar tota la tarda estudiant d'una manera molt més relaxada, més concentrada i més eficient, doncs per què no? Que hem de fer patir com de gratis, per dir-ho d'alguna manera, si podem tenir una eina que fa que això no suposi un patiment. I aleshores a aquella persona doncs, se li treu molt el soroll extern, el soroll intern. És que un problema que de vegades no s'hi pensa, això s'ha vist recentment en alguns estudis, és que hi ha com dos circuits, no, diguem, cerebrals, un circuit que és el que s'activa quan estem fent una feina, per exemple, jo ara tinc aquest circuit activat perquè estic responent preguntes, estic pensant, però després hi ha una red que es diu la red neuronal per defecte, que és la que tenim doncs, quan estem, jo que sé, passejant, a la dutxa, bueno, doncs fent qualsevol mena de cosa que no requereix aquesta concentració. En el cas del TDA, que això gairebé s'ha pogut mesurar, posar en marxa aquesta red de feina no desactiva totalment l'altra. Deixa com un 25% de l'altra activada que a la gent que no té TDA, que això no li passa. És que tu tens aquesta mena de pensaments que van i venen, aquest somiar truites a vegades que tothom ho té, però no a la vegada que estàs fent una feina. És clar, els estímuls no tenen per què ser de fora, poden ser del teu propi cap, no? Que tu estàs fent alguna cosa i de sobte et passa pel cap. Demà he d'anar no sé on, avui soparé no sé què, i tu dius, bueno, no, ara estic per això, no? I jo què sé, i ostres, he sentit un soroll, em pica un peu, és que és qualsevol tonteria, no fa falta que sigui res important. Clar, però l'altra red no està desactivada. Llavors, clar, la medicació, per exemple, doncs, desactiva l'altra red. I aleshores, si estàs fent una feina, i no hi ha soroll de cap mena, ni intern ni extern.
Sí. La Mireia continua fent que sí amb el cap, 100% identificada.
Sí, jo no prenc medicació de forma habitual, la tinc com a caixa d'eines, que sempre dic, però sí que quan a mi em diagnostiquen, jo la tinc.
Fa un any i mig quan em van diagnosticar.
Sí, jo tinc la medicació a casa i jo en el seu moment pues, la vaig prendre pues, perquè en el meu cas havia de... Bueno, els mil·ligrams, no?, per persona i bueno, pues, ho vaig estar gestionant amb la psiquiatra i realment és com diu la Merche, jo era capaç de començar i acabar sense que hi hagués tota aquesta maró de fons que ai, ara tinc set, vaig a buscar l'aigua, ai, mira, aprofito per posar una rentadora, ai, mira, passo una mica el drap per aquí, no? I al final t'ha passat mitja hora i a l'igual acabes fent un pastís de formatge, entén-me, i pot semblar broma, però no, però és que realment et pot passar, no? Llavors, clar, la medicació, a mi la meva psiquiatra em va dir algo que és, això és com si tu tens un problema de vista, no molt accentuat, no?, però de cop i volta et posen unes ulleres i dius, ostres, que bé que veig ara, no? Com pot ser que porti tota la vida veient tan malament? Pues la medicació fa un xic aquest efecte, que com molt bé diu la Merche, no és màgia, òbviament, però sí que és veritat que, ostres, baixa molt la fressa mental i tens aquesta capacitat d'estar més concentrat i de simplement ser més funcional, no? Acabo, pues el botó que dèiem d'activar-me a les 9 quan arribo a l'oficina, pues t'actives
Això que dius, que no és broma, el tema del pastís de formatge, no? De començar una feina que has de fer i entremig endreçar la casa, rentar plats i fer un pastís de formatge, dius, no és broma, vol dir que alguna anècdota així deus haver viscut.
Sí. Mira, jo sempre dic una anècdota molt ràpida, però que potser ha sigut una de les coses més així bèsties de... Perquè sí, pues això, en un break de la feina, jo a casa vaig al lavabo i vaig veure que l'ensiliconat de la banyera, no? Pues ja feia temps que d'una punta estava com aixecada. Jo aquell dia vaig canviar... El meu món va desaparèixer, o sigui, el meu món va ser anar a la ferreteria a comprar la silicona i l'eina per treure la silicona del, que, no? del voltant de la banyera i fins al sostre, i aquella tarda va ser això, canviar la silicona de la banyera. El meu home estava encantat quan va arribar, però clar, no vaig fer la feina.
No vas fer el que havies de fer.
No.
Sí, tu, Merche, també suposo que et sents identificada.
Sí, home, clar, aquestes coses passen. Qualsevol... cosa que en aquell moment sigui més estimulant, pues, ve més a gust fer-la.
Que són novetats, no? Normalment.
Sí. Clar, novetats o coses també com sensorials, no? Perquè a mi, per exemple, per eines, per ajudar, m'agraden molt les eines que impliquen com els sentits, no? Coses que puguis veure, avisos sonors, inclús avisos amb veu, no? Que et diguin, ara, Merche, tens sessió d'aquí 20 minuts, per jo ja sé que tinc sessió d'aquí 20 minuts. El que passa és que per mi els 20 minuts són algo màgic, que poden ser com 5 hores en el meu cap. I aleshores em fa l'efecte que en aquells 20 minuts puc fer 40 coses, que començo 10, no acabo cap i acabo corrents per arribar a l'hora. I dius, home, potser si et poses un avís, és clar, si et poses a l'avís això baixa. Si vas a l'ordinador... Bueno, pues jo tinc sempre 10 o 12 pestanyes obertes, o 14, perquè, clar, sempre això m'aporta allò, i, clar, però així no acabes mai. No. Has d'anar com tancant una mica el camí, pues, per intentar que t'ajudi com... I també acceptar una mica, és a dir, tens un funcionament, el teu funcionament és molt bo per algunes coses i és menys bo per altres, doncs, bueno... fes més allò que se't dona millor i agafa una mica menys d'allò que se't dona pitjor. O sigui, no intentis com ser brillant en totes les àrees, perquè això no te'n sortiràs.
La relació amb el temps, Mireia, el temps el percebeu vosaltres com si no existís ja com un temps etern, que això ja és un grau, espiritualment parlant, ja que estem en un programa de psicologia i espiritualitat, molt elevat, ja és proper a la il·luminació.
Sí, sí.
Si em permeteu la broma.
Sí, sí, tant. Bueno, a mi, per exemple, a nivell de temps em passen dues coses, no? El que deia la Merche, que saps que en 20 minuts és com molt abstracte, no? El temps, jo no el veiem tant de forma com lineal, és com que et cau a sobre, no? I inclús, també a mi em passa molt, i comparteixo com moltes persones també, no? Si jo tinc, per exemple, aquesta entrevista, no? A una certa hora... també existeix com una paràlisi de dir, ostres, a les 3 tinc alguna cosa que a mi emocionalment m'impacta i és important, et pot paralitzar el dia realment de dir, no puc fer res perquè a les tal hora tinc això. No? Això també ens passa. O, ostres, em queden encara 20 minuts per sortir cap a l'escola. Pues et penses que, bueno, pots posar la rentadora, pots no sé què, i realment... llavors t'agafa el temps, o inclús jo tinc alarmes, no? Jo tinc una alarma a les 8:40, a les 8:35, per poder sortir amb molt de temps i sense problema, no? Però a mi em sona l'alarma i llavors és quan, ai, em pentino, ai, inclús amb l'alarma sé que hi ha coses que les faré a últim moment perquè sembla que ho necessiti, saps? Però sí que és veritat que hi ha estratègies, no? Òbviament, com per tot, per gestionar el temps, però sí que el veiem més abstracte.
Pel que fa a les estratègies, podem acabar donant alguna més, Merche Passamontes, que suposo, no sé si tu funciones amb alarmes, però alguna estratègia més que ens pugui ser útil?
Sí, bueno, es poden, bueno, amb el llibre aquest que vareu recomanar,
sí.
Hi ha estratègies que realment estan molt bé, van agradar molt les estratègies perquè són com molt tangibles. I jo crec que aquesta tangibilitat és molt bona en el TDAH, o sigui, coses que es puguin tocar. Igual que és molt bo l'exercici, perquè quan parlàvem de la regulació emocional i tot això, jo crec que l'exercici és una peça fonamental. O sigui, és que l'hem de tenir. O sigui, i si pots cada dia, cada dia. I si pots fer una mica d'exercici aeròbic cada dia, també posa-ho, perquè a més estan descobrint nous circuits cerebrals, els endocannabinoides aquests, que també amb exercici aeròbic, bueno, doncs fan, bueno, hi ha unes substàncies internes, això, els cannabinoides aquests interns, que donen com una mena de sensació de com de pau, per dir-ho d'alguna forma, no? I això és or per les persones amb TDAH. O sigui, això que, no sé si és una eina, però com una estratègia de regulació, perquè després, si estàs més regulat, tot és més fàcil. Llavors, bueno, doncs pots fer això, fer-te les tasques més petites, tots aquests avisos per dir ara toca fer això, ara toca fer allò. I també una cosa que és bona, que és ser com conscient, no? De dir, què m'hi cap realment en el dia? Perquè tenim tendència a posar moltes coses. Això li passa molt a molta gent, eh? Però en el nostre cas, posar moltes coses és sinònim de que no les acabaràs i que acabaràs agobiat, a més, perquè no arribaràs i començaràs a anar, doncs, això, corrents d'un cantó amb un altre sense acabar de tancar res, no? Doncs, bueno, una mica fer-te com un plànic més realista i dir, bueno, això ocupa 20 minuts, doncs segurament ocuparà 40. Això ocupa una hora, posa-li hora i mitja. I així també tenir el dia com una mica més respirat, no tot tan allà apretat, saps?
Tu, Mireia, per acabar, com tu fas per gestionar una comunitat de 166.000 persones amb TDAH, bé, són que se't segueixen, no necessàriament totes tenen TDAH, no? Però sí que hi deus rebre molts preguntes, inputs, etc.
Sí, bastants. I, bueno, entenc que també la gent comprèn, no?, la disponibilitat del temps de cada persona, i la veritat és que són sempre tots meravellosos. Jo tinc una comunitat addicional, no?, que és, jo tinc una guia que hi ha estratègies, precisament una recopilació d'estratègies, i totes aquestes persones estan dintre de la comunitat, que al final és un... Jo crec que és molt... És que per mi és imprescindible, no interessant, imprescindible formar part d'una comunitat d'iguals, per dir-ho d'alguna manera, perquè el que dèiem, no?, a l'entorn costa molt poder expressar, no?, el que parlàvem abans, com et sents, perquè hi ha una comparació i saps que ells no ho entendran, o no és que no ho entenguin, sinó que no ho estan vivint. Llavors et costa, inclús moltes vegades, em diu molta gent de la comunitat, em diu, és que no sé ni com expressar-ho, no? Quan escolten algú del que explico, diuen, jolín, quantes vegades he pensat com expreso això, no?
Mireia Ferrer, gràcies per haver vingut a l'Ofici de Viure. Tu ara continuaries xerrant, no?
M'imagino? Jo sí, jo tot el rato.
Tranquil·lament, t'ho faries les 24 hores de la programació, sí, de Catalunya Ràdio. I gràcies també a la Merche Passamontes per haver tornat al programa. Moltes gràcies, Merche.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Fins una altra. D'aquí uns instants, Sergi Torres tancant l'Ofici de Viure.
A Catalunya Ràdio, l'Ofici de Viure. Amb Gaspar Hernández.
Avui Sergi Torres tancant l'Ofici de Viure, com cada dissabte. Sergi, ben retrobat.
Gràcies, Gaspar.
Parlant-nos, el títol és contundent. La bellesa del conflicte. Què vols dir?
Sí, no veiem la bellesa que hi ha darrere d'un conflicte o un procés on el conflicte està involucrat, perquè solem incomodar-nos davant del conflicte, veure com la nostra estabilitat es perd enmig del conflicte, i no ens agrada. Però, si veiem el conflicte com el que representa, o el que és en realitat, que és un motor de transformació, començarem a mirar-lo d'una altra manera i començarem a apreciar el potencial que té. Dins de la natura està en constant conflicte. Un núvol és el conflicte entre un líquid i una temperatura. Si comencem a veure que un núvol neix d'aquest conflicte entre les dues realitats, entendrem que el conflicte és un procés creatiu per naturalesa. Si podem aplicar aquesta visió en qualsevol conflicte relacional, professional, emocional, físic, podrem veure que hi ha una oportunitat de creixement, de conèixer-nos, de conèixer l'altre, d'entendre com són les relacions, d'entendre què és ser un ésser humà, que sense aquell conflicte no miraríem, no entraríem en aquell espai profund, no entraríem en aquell espai de riquesa i de coneixement que ens està oferint el conflicte només pel fet de succeir.
És un tema, Sergi, tan apassionant que et proposo que en continuem parlant la setmana que ve.
M'encantarà.
Et sembla bé? Gràcies, Sergi, doncs.
Gràcies.
A la nostra audiència també, moltes gràcies. Una abraçada.
Control and crying, 'cause I think first time that you kissed.